Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Doncs serà com un programa especial de Sant Joan, senyor Carbó, però com que encara no hem arribat a Sant Joan, que hi arribarem la setmana que ve, quan pengem el proper programa de Sant Joan, doncs serà una mica programa de Sant Joan, però no ben bé, perquè el de Sant Joan serà per Sant Joan. I llavors també farem Sant Pere. Ja posats a fer, farem un pack. Sant Jaume no, que queda més lluny. Però abans era les Revelles, també hi havia Sant Jaume. Sant Jaume ara ja queda lluïssim, ja ningú no la celebra, de Sant Jaume.
I la de Sant Pere ben justet.
Sí, justet, justet. Vaja, doncs miri, que aquí està la cosa, que hi farem. Miri, i ens hem d'acomiadar d'un Joan, precisament, d'un Jordi Joan, en aquest cas, avui, per començar el programa.
Sí, perquè aquesta setmana, tot just que estem enregistrant aquest programa, hem rebut la notícia de que ha mort el Jordi Joan Alsina. El Jordi Joan Alsina és un barceloní, del barri de Sants, d'ofici canceladé, i que ha estat un dels grans recuperadors dels carnestoltes a Barcelona, i bé, i va començar la seva activitat amb la cultura popular poc després de la dictadura, i és una persona que ha impulsat des de zero iniciatives com la dels Nassos, ha ajudat a reactivar festes com la dels Tres Toms a Barcelona, i durant molts anys s'ha encarregat de la informació sobre cultura popular a RAC1, en el programa La Primera Pedra, del Jordi Marronit, per tant era col·lega nostre també a nivell radiofònic i també d'activitats. I el dimarts passat, un maleït i fulminant infart, un atac de cor, salvant-ho a l'edat de 59 anys, i nosaltres, els barcelonins, i no els barcelonins, perquè ell, doncs, amb la seva bonomia tenia tentacles, per dir-ho d'alguna manera, a tot el territori i amb totes les entitats de cultura popular que podia, i més, doncs el trobarem molt i molt a faltar. I per això, doncs, també li dediquem el nostre programa d'avui.
Doncs bé, així comencem el programa d'avui, que jo estava mirant també tot el currículum. A més, podríem dir coses concretes. Tres Toms, per exemple.
Per exemple.
Gran vinculació. Castellers, formava part dels Castellers de Sants. L'Arca de Noé, per exemple.
Per exemple.
Doncs una persona de les que va renovar mantenint els valors, però va fer una gran modernització d'una entitat que aviat pot caure, amb sota una tradició tan antiga, pot caure doncs amb un terreny pantanós, doncs ell va saber treballar-ho. Un gran de la nostra cultura popular que ens deixa. Doncs mira, un record per tu, Jordi Joan, i fins sempre. I continuarem el programa perquè, senyor Carbó, tenim avui moltíssimes coses. Primer hauríem de donar el benvingut a les emissores, no? No li sembla?
I tant. Perquè... que busco la llista, que busco
sí,
la llista.
Perquè de memòria no se'n recorda, hi ha tantes que n'hi ha.
No, perquè, miri, sap qui ens escolta, Ventura?
Jo sí que ho sé.
Ens escolta FEM Girona, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, la Ràdio Municipal de Terrassa, la Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes, Ràdio Calella, Barcelona Digital Ràdio, la Ràdio d'Hostafrancs.
Sí, tots
que m'agrada fer això.
Vostè, jo per això li deixo, perquè és el moment que vostè s'ho passa més bé. Amb això s'ho passa bé.
Mira, què farem? Imprimiré un llistat de les emissores de Catalunya i la gravaré. I aniré bam, bam, bim,
farem una especial emissora. I ja està. Escolti'm una cosa, que avui dèiem que parlem de Sant Joan, evidentment que sí, parlem molt de Sant Joan, i escoltarem música també del Canigó i de tot això. De fet, escoltarem moltes coses avui, farem moltes coses, però la nit de Sant Joan serà protagonista, com dèiem, i sobretot el missatge de la flama del Canigó, que any rere any aquí en la Festa Festa sempre han publicat com la columna de la setmana més propera a Sant
Joan. Es converteix en la nostra editorial.
Efectivament, i aquest any aquest missatge de la flama 2016 és degut a un home que és un escriptor i que es diu Andreu Carranza i Font i que ve de les Terres de l'Ebre, no? Del sud.
És d'Escó,
sí?
És d'Escó.
És d'Escó, exactament. Un home doncs molt vinculat un escriptor essencialment, amb moltes novel·les, amb poesia, amb narrativa breu i amb molts premis literaris, que en podrien destacar uns quants, però el Josep Pla de Narrativa, per exemple, del 2015, potser és el més recent, a part del Vila d'Escó, el Premi Sant Joan del 2000, miri, de Sant Joan ve la cosa, que es diu Confessions d'un bandoler, etc. Doncs bé, d'ell escoltarem aquest missatge del Canigó, que de fet l'han registrat vostè, per tant, ara sentiran una veu, diran, oi, aquest senyor Carranza s'assembla molt a l'Amadeu Carbó.
Doncs no. Sí, sóc jo que poso veu als mots escrits per l'Andreu Carranza.
Doncs escoltem avui aquesta columna, que és el missatge de la flama del Canigó 2016.
Festa, festa.
La columna.
Missatge de la flama del Canigó 2016. Vivim un temps de trànsit, un ritual fortament arrelat a la nostra tradició que ha activat algun ressort secret de la consciència col·lectiva del nostre poble.
I és precisament en aquestes èpoques de canvi profund, de renovació, quan els elements simbòlics adquireixen un protagonisme especial. La flama del Canigó és un dels símbols que més ens representa i ens uneix en aquest temps. Enguany, la foguera de Sant Joan no cremarà només les andròmines, els mobles vells i la paperassa de les golfes. El foc que des del Canigó fa 50 anys travessa els Pirineus ens portarà una flama que hem de conservar viva durant aquest proper any. La necessitarem durant l'hivern que s'acosta, perquè és tot un poble el que s'ha posat a caminar, definitivament amb un repte immens. No hi ha marxa enrere. Les torxes amb la flama del Canigó han d'il·luminar el camí i també han d'escalfar-nos enmig dels temporals de pedra, pluja, neu i vent. És el foc que ha d'unir-nos encara més amb les nostres diferències. El proper solstici d'estiu, el del 2017, quan la flama baixi renovada del Canigó, es complirà tot just el termini. Res podrà ser igual que abans. El futur és a les nostres mans perquè som conscients del passat i commemorem les vides de catalans i catalanes com la Muriel Casals, que van dedicar una part molt important de la seva existència a avivar la flama del país amb el seu alè d'unitat i d'esperança. En aquest temps de traspàs, aboquem el gran poema èpic Canigó, de Jacint Verdaguer, com a símbol del foc, de la paraula que ens uneix com a poble. Amb els aires d'aquesta segona renaixença que estem vivint, celebrem aquesta diada amb unes corrandes populars sense retorn. La flama. Quatre rius del Pirineu baixen furients, carregats d'aigua encesa del Canigó, corriols, afraus, gorges i torrents. Escampen les brases per la nació. Ardents afluents arriben a l'Ebre, on cada solstici està esperant la barca que porta les quatre torxes, de fraga, maó, salses i guardamar. Al mig de les fites d'aquesta terra, encendrem les fogueres de Sant Joan, desperten fades del riu i la serra, que viven els cors de tots els catalans. Espurnes de la nit, danseu fins l'alba, el sol de llibertat és vostra flama. Andreu Carranza Font, escriptor.
Doncs molt bé, senyor Carbó, molt ben recitat això al final, eh? Bon caram,
és xulo, això, Espurnes de la nit, danseu fins l'alba, el sol de llibertat és vostra flama. M'agrada molt. M'ho posaré d'eslògan.
Et dic que es nota que fa dramàtics últimament,
sí, molt,
eh?
Sí, no, molt.
Pensa quin èxit que vam tenir, sí, senyor, allò dels castellers, allà...
És que ho hem d'explicar. L'altre dia...
L'altre dia.
L'altre dia, quan ja estava penjat el programa de la setmana passada,
sí,
al Festa Festa vam tenir una experiència amb un dramàtic radiofònic que vam fer a la Violeta de Gràcia, on vam fer la lectura dramatitzada del casteller.
Amb el senyor Toni Serés, amb el senyor Amadeu Carbó, amb un servidor de vostès, i amb el Josep Maria Adell com a tècnic.
I l'autor, que era doncs, el Joan Climent, i amb el Pep Fornés, que és l'instigador de tot plegat.
I el Ramon Vinyals allà també treballant tots.
I el Guillem Roma, que ens va acollir a la Violeta i ens va presentar.
I allò ho penjarem. O la gravació en directe, que segurament la podrem penjar, i a més, potser doncs, ho tornem a enregistrar així, és que hi ha efectes, hi ha coses, es pensi,
Està bé,
Ja tothom allà, està molt bé. Val, estàvem per això ara amb el missatge de flama del 2016, que ha estat molt i molt bé.
Ara anem molt desordenats,
I,
amb aquest programa.
No, i ara estàvem parlant... Per cert, escolti, qui l'encarrega?
Això l'hi explico jo.
Expliqui-m'ho.
Un cop a l'any o dos, però normalment és un cop a l'any, cap al gener, febrer, març, tampoc ve d'un mes, Hi ha un dia que els equips, hi ha una convocatòria i els equips de foc i responsables de flama al Canigó de tot el país i la gent vinculada a la flama se'ls convoca en un indret. Aquest any va ser a Girona.
Ah, molt bé.
Ells ens han trobat tots allà a Girona, I es fa una jornada, per dir-ho manera, de debat sobre el que va bé, el que no va malament. Per exemple, aquest any es va presentar un protocol de seguretat per transportar la flama per zones rurals i per zones urbanes també, perquè tant serveix per una cosa o per una altra, I llavors es fan propostes. Hi ha candidats a ser les persones encarregades de fer el missatge. I allà es decideix, per consens o votació, etcètera, llavors hi ha X persones, llavors en surt un, i amb aquest, doncs llavors des d'Òmnium Cultural, que coordina tot aquest tema, li demanen a la persona en qüestió, i aquest any doncs es va decidir que aquest missatge doncs tingués arrels a Brenques.
Molt bé. I diu que Òmnium Cultural ho coordina tot, però no ben bé, perquè hi ha territoris que Òmnium Cultural no hi és present, i en canvi també hi són a la Flama del Canigó.
Sí,
és un fenomen molt especial.
La Flama del Canigó és una cosa molt especial que s'ha de conèixer molt a fons. És a dir, la Flama del Canigó per si mateixa és màgica.
Això
perquè
ja
és una cosa que s'extén com una taca d'oli, és molt potent, la gent que fem la Flama del Canigó estem molt agermanats, alguns ni es coneixem, però estem molt agermanats.
Sí, és el que es té. Sí.
Llavors hi ha territoris que Òmnium Cultural hi té una presència més potent, per exemple, doncs, en aquest cas sí que fa una miqueta de pal de paller, però hi ha territoris doncs, que ho porten altra gent, altres entitats, però tots molt benvinguts, molt agermanats, amb un objectiu comú, que és aquesta flama que agermana els Països Catalans.
Per exemple, hauríem de parlar de que aquest any s'hi incorpora a l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
Això és una recuperació i una molt bona notícia.
Exacte, perquè, doncs, clar, una família més molt ben agermanada que també estarà allà, no?
I que es torna a obrir el corredor de la Flama al País Valencià. El País Valencià, per tots sabem que va caure en desgràcia políticament, per dir-ho d'alguna manera, en tots molts anys, però ara s'ha aconseguit doncs una miqueta estar emergint tota la pressió social que hi havia amb tots els temes de llengua, amb tots els temes de cultura i tal, i jo penso que això és un molt bon indicador, perquè vol dir que Castelló de la Plana, però no s'ho perdi, això s'ha fet presentació a premsa d'això, amb les regidores, la Verònica Cruz, la Sara Usó, que han estat acompanyades a la presentació, per exemple, el Toni Royo d'Acció Cultural del País Valencià, el Manuel Ruiz, vicepresident de la Federació de Colles, i el Rafael Pérez de Botafocs. Per tant, això s'ha fet una presentació com Déu mana.
Mira la programació que hi ha. A partir de les 8 hi haurà un espectacle que es diu Bèsties d'aigua i Bèsties cremant, dels Botafocs, precisament, d'aquesta companyia. Però després, a continuació, hi haurà una tabalada infernal. Després de 3:15 el correfoc, i a 11:45 s'encendrà la foguera a partir de la Flama del Canigó, i una rematada amb pirotècnia, i vaja, una cosa
molt
espectacular.
Hem de dir que en aquest cas no és una novetat, en el sentit de que a Castelló hi havia rebut la flama en altres moments, però sí que es recupera aquest esperit i que la tornen a rebre, i nosaltres tots hem d'estar molt i molt contents, perquè jo penso que això és una gran i gran notícia.
Doncs molt bé, escolti'm, ara anem aquí en el missatge que ens donava l'Andreu Carranza. Deia que abocava el gran poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer, no? Nosaltres aboquem la música del Canigó, la música tradicional del Canigó, perquè aquestes dues cançons, Muntanyes del Canigó, la tradicional, i Muntanyes Regalades, que ve la lletra una mica de l'obra d'en Jacint Verdaguer, no? Muntanyes Regalades són les del Canigó, doncs amb aquestes dues melodies tan nostrades i tan conegudes, el mestre Lluís Albert em va escriure una sardana que es diu Canigonenca, com s'havia de dir, si no? I que ara mateix escoltem aquí el Festa Festa en versió de la Copla Els Congrins. Thank you. canigonenca, una sardana del mestre Lluís Albert que hem escoltat en versió de la Copla dels Montgrins i que inclou els dos temes més populars de les muntanyes canigonenques, no? Les muntanyes del Canigó i les muntanyes regalades. I ara, senyor Carbó, que venen notícies escollides?
Anem a veure si fem unes noticietes.
Doncs miri, escolti, senyor Carbó, jo amb aquestes noticietes que farem ara, perquè després en farem més, eh? En la segona part del programa tindrem més notícies i més coses, però jo vull parlar concretament d'una cosa que jo penso que una cosa que compleix 50 anys i que a més ha servit perquè tantes i tantes generacions hagin pogut llegir-ho i disfrutar-ho i tot plegat ja és cultura popular. I a més a més jo en tinc amb molt bon record, no parlem d'un Joan, ara parlem d'un Pere. Vostè se'n recorda d'un Pere Vidal?
Sí.
Qui era el Pere Vidal?
Qui era en Pere? M'acaba d'enganxar, però qui era en Pere? En Pere Vidal és un personatge...
Un investigador privat.
Sí, senyor, sí, senyor.
De casa, dels de casa, eh? Dels d'aquí casa, eh? Que se'l va inventar un senyor que es deia Joaquim Carbó.
I que es deia, no? Que es diu.
I que es diu, efectivament, perdó. Però vull dir que se'l va inventar fa molts anys, fa 50 anys que va escriure una peça capdal de la literatura infantil de casa nostra que es diu La casa sota la sorra, i per celebrar aquests 50 anys de la publicació doncs, d'aquesta casa sota la sorra que va fer Estrella Polar Columna, acaba de publicar ara mateix una edició especial d'aquesta novel·la que inclou a més Els bruixots de Quíbor i La casa sobre les mines, i és, escolti, una locura. Jo me'n recordo de totes aquestes col·leccions que sortien amb La galera, sap què vull dir? I que sortien amb altres, però ara ho ha tret Estrella Polar, eh? Però vull dir que hi ha moltes coses amb els còmics il·lustrats que hi havia de La casa sota la sorra, recordo, d'en Josep Maria Madurell, que es van publicar a la revista Cavallafort i el diari Avui, en els àlbums de l'editorial Casals també, i hi havia una versió teatral a càrrec d'Egos Teatre que es va representar en aquests últims anys, el 2010 al TNC, el 2002 al Teatre Borràs. Vull dir que jo recordo a La casa sota la serra, jo recordo que veia els dibuixos i que sortia una casa sota la sorra amagada, i a mi em recordava moltíssim les pel·lícules del James Bond en aquell moment, allò de Solo se vive dos veces, que sortia d'un volcà, sortia un lloc també. Era imaginació pura i dura, potser se'l van copiar els del el senyor, és que clar, no se sap què vol dir.
Una obra que ha tingut 88 edicions.
Imagini's.
Des de l'any 1966 fins, doncs, deu ser fins ara, no? Perquè clar, és que és la cosa, escolti'm.
I això, fixis, editat
2016,
en aranès, editat en català, en castellà... Vaja, una peça, com deia en Capdala, a mi m'ha fet il·lusió de poder-ne parlar, perquè jo vaig disfrutar molt amb aquestes aventures i amb aquesta literatura quan era ben menudet, i m'ha fet il·lusió de poder-ho dir. Escolti'm una cosa, i ara què tenim? Ara ens toquen els castells, home, que escolti, que diu que Barcelona s'ha posat les piles, eh? Castell de nou? No.
És que hem comprat uns carregadors, calins, eh?
No, home, no, que parla dels castellers de Barcelona. Escolti, la crònica d'en Carles Esteve.
Festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, companys del Festa. 10 estrenes són les que es van registrar en el món casteller el passat cap de setmana al nostre baròmetre. Avui obrim el repàs amb l'ascens als 9 pisos dels castellers de Barcelona. La Colla Vermella va pujar diumenge d'una sola tacada 3 construccions al baròmetre. El 3 de 9, el 5 de 8 i també el Pilar de 6 descarregat. L'Espadat figurava fins llavors tan sols coronat. En els 8 pisos afegim una única estrena, el 4 de 8 carregat dels Bordegassos de Vilanova, el primer castell de 8 dels de la camisa groc. En els 7 pisos apareix el 2 de 7 ara descarregat dels castellers de la Sagrada Família, el 7 de 7 de la Jove de Barcelona i el 5 de 7 dels castellers de Cerdanyola i dels Minyons de l'Arbós. Per últim, apuntem el primer 3 de 6 amb agulla en aquesta temporada i el primer Pilar de 5 en el seu historial dels Xics Caleros, la colla de l'Ametlla de Mar. Recordeu que el baròmetre casteller 2016 tenim ja indexades 84 colles amb els 3 millors castells i Pilar en aquest any. En concret, apareixen una colla de gamma extra, 6 colles més amb castells de 9, 13 més amb castells de 8 i 33 colles més amb castells de 7 com a sostre. Podeu consultar tota aquesta informació a la nostra app i també a la web del baròmetre casteller.
Gràcies, Carles Esteve. La setmana que ve més informació castellera aquí al Festa. I ara avui, senyor Carbó, tenim fins i tot una novetat discogràfica que ens arriba d'un compositor d'una terra on el foc i és molt present, en una època molt concreta de l'any, però el senyor Lluís Pujals...
D'on és, d'on és?
Home, és de Berga. Per tant, allà, home, miri, no fa pas gaire, no?, que han fet aquí la cosa, la festa, i a més, el Lluís Pujal, a part de ser un compositor de Berga, és el primer tipa des de fa molts anys de la Principal de la Bisbal, i és un nano molt trempat que jo conec des de fa molts anys, a més, perquè havien tocat junts a la Principal de Barcelona, i a més, doncs, vaja, doncs, que és un artista,
home, nano, de l'any 66,
Bueno, gairebé té la mateixa edat que jo, avui som joves, molt joves, i què vol que li digui, és una mica més jove que jo, una miqueta més jove que jo. Escolti'm una cosa, és pintor, miri la portada que hi ha, una pintura d'ell, és pintor, mm-hmm. a més, o sigui, un artista complet, pintor, músic...
És un home del Renaixement.
No, jo en conec d'altres que sí que ho són, però en Lluís Pujals precisament no, és un xicot molt modern. I ell, doncs, vaja, ha fet aquest disc, doncs que, bé, amb la línia una mica dels darrers discos, així una mica, com li diria jo... abans m'ha sortit la paraula i ara no...
Discs austers.
Austers, una miqueta austers, perquè sí que, evidentment, la portada fa molt de goig, perquè hi ha una pintura seva i queda molt bé, hi ha la foto de Lluís rient i això, després hi ha la llista dels músics a darrere i la part tècnica, una altra foto de la nova formació, podríem dir gairebé nova formació del Bisbal de Bisbal, perquè hi ha molts dels darrers canvis que hi ha hagut, i després explica, doncs, una mica qui són els músics de la cobla, però dius, ostres, informació de les sardanes també en podríem posar, no?, perquè sí que parla una miqueta de l'historial del Lluís, d'on ha anat a tocar, del que ha fet, del que ha deixat de fer i dels agraïments, i ja està. I dius, bé, i les sardanes? Doncs les sardanes estan a darrere i amb el minutatge, però no sabem ni quin any les ha fet, ni a qui estan dedicades, ni com són, ni res de res. Una mica auster, que això ja ho tenen aquesta gent d'audiovisuals de Sarrià, que es veu que no acostumen a gastar gaires calés
ni en documentalistes
ni en pagar els tres d'autor, per tant, a vegades tampoc, però vaja... Vull dir, segur que Lluís...
Aquesta és una nova secció, no? Es diu Fent Amics.
Fent Amics, sí, fent zasques, que en diuen.
Fent Amics.
Va, ja estem cansats ja una miqueta d'aquesta història, que sempre és la mateixa. I a vegades es diuen coses i no són veritat, Vull dir que...
Està dient que vostè no està dient la veritat,
No, que jo no, tampoc no voldria assegurar-ho. Això és el que diuen,
Sí, vostè podria dir, per fer-ho bé, ara
sí,
qualsevol...
Presumptament.
Presumptament es diu...
En tot cas, escolti, una felicitació molt gran al Lluís, en el Lluís Pujals, gran amic i gran persona, que ha tret aquest disc amb totes les seves sardanes, suposo que doncs gairebé totes, n'hi ha 14, i la que posarem precisament és una que en sé de bona tinta, que és veritat absoluta, perquè si li ha posat una sardana Berga en el cor, és perquè, Berga al cor, diguéssim, és perquè realment ho sent, si no, no ho diria. Berga al cor. Aquest és el títol de la sardana de Lluís Pujals que posem per presentar aquest nou disc de la Principal de la Bisbal que han dedicat en el seu primer tiple i compositor. Thank you. Berga al cor, una sardana de Lluís Pujals que ens ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal i que està inclosa en aquest nou compact disc Sardanes de Lluís Pujals, que han registrat aquesta cobla del seu primer tiple, del seu tiple solista des de fa ja molts anys. I ho han fet aquest any, el 2016. Nosaltres ara, aquest any, no, aquest programa també, què tenim, per exemple?
Home, ara toca les dites i els refranys del Víctor.
Ah, exacte. Oi, avui estic avui, molt interessat,
eh? Avui no hi ha dubte, de què va el tema?
Sí.
Quan el mal ve del mansa.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Quan el mal ve del mansa, a tots el cansa.
La història ja està passada. Pols i terra la taparen. Però el mal que vingui d'ella, mal del mansa, rossega encara i alcança tot el poble.
És d'aquelles dites relacionades amb de ponent ni vent ni gent, que mostren recel envers el que ens arriba de Castella. En aquest cas concret, referit a una cruenta batalla. Fa referència a la batalla d'Almansa, Albacete, durant la Guerra de Successió, el 1707, que marca l'abolició de l'estructura política del Regne de València i per la qual s'imposà la incorporació al Regne de Castella per dret de conquesta sota el mandat de Felip V. Evidentment, els efectes d'aquella desfeta es van fer notar a tot i a tothom, com prevé la dita. Quan el mal ve d'Almansa, a tots el cansa.
A tots el cansa, senyor Carbó, a tots el cansa el mal d'Almansa. Jo ho havia sentit anomenar i ara ja sé de què va, també, clar, perquè són unes coses que a vegades les dius i no saps per què les dius.
No, però aquesta, clar, contundent,
Línia
Pàmies.
Línia Pàmies, va, ara que tenim Línia Carbó, tenim
Línia Carbó.
Ara, que ens ha de parlar de què, avui?
Home, avui de la cucanya de la Plaça Nova.
És un expedient, sí?
Sí, i m'agrada. No l'expedient, la cucanya. L'expedient també, però la cucanya.
A mi m'agrada que a vostè li agradi. Va, som-hi.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Som el que mengem, però també som el que llegim, el que parlem, el que somiem i també som el que juguem. L'univers lúdic català ens defineix com un poble força equilibrat. No predominen els jocs on la força ho és tot, en canvi l'habilitat i les bones dosis d'estratègia i intel·ligència també hi són presents. Podria fer la síntesi que els nostres jocs tradicionals són la combinació tan nostra del seny i rauxa. Aquest expedient C vol apropar-se al joc tradicional, però no a un joc qualsevol. Avui coneixerem la cucanya de la Plaça Nova de Barcelona. Una cucanya és, per definició, un pal llis i ensagonat pel qual cal enfilar-se o caminar per agafar com a premi un objecte lligat a un dels seus extrems. Encara que aquesta és la definició que dona el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, on fa entrar dins el mot cucanya tot un seguit de jocs de sortija que, abans, més que ara, eren els encarregats de donar entreteniment a les festes i celebracions de carrer. Joan Amades, a Quan jo anava a estudi, ens explica com anava la cosa al carrer dels Àngels.
Va fer-se una cucanya altíssima, formada per un pal de telègraf alt, llis i molt ensabonat.
Més endavant, a la mateixa pàgina, ens parla d'una festa popular celebrada a la cruïlla dels carrers Doctor Dou i Pintor Fortuny, on ens explica...
També van plantar una maroma que ha estat l'única que he vist. Era un pal cilíndric amb dues baranes de corda, suspès horitzontalment a una alçada de 3 metres. El concursant havia de cavalcar el pal, sostenir-se amb les mans a les baranes laterals i avançar assegut. El pal o maroma era sensiblement giratori i per mica que el concursant es decantés, perdia l'equilibri i el pal giravoltava.
La cucanya que ens presenta Amades té la mateixa singularitat que l'anfitriona d'aquesta secció, la de la Plaça Nova. Ambdues són horitzontals i giren sobre un eix. Aquesta característica fa que la dificultat de desplaçar-se sobre la cucanya sigui més que notable, tot i que disposa d'unes cordes per agafar-se amb les mans i recolzar-hi els peus. Coneixem l'existència d'aquesta cucanya a la Plaça Nova des del 1884 i sembla ser que formava part d'un conjunt de jocs a tall dels que ens descrivia Amades. i que van gaudir de molta popularitat. Tot i així, la que actualment es pot veure i jugar per les festes de Sant Roc pels vols del 16 d'agost és del 1903. Si voleu provar sort i obtenir premi, heu de tensar-vos a la plaça Nova els dies de la seva festa major per la tarda i la veureu en funcionament. Però si no podeu esperar, la resta de l'any es troba exposada al pati de la Casa dels Entremesos a la plaça de les Beates.
Festa, festa!
Per cert, ara vostè ens parlava de l'expedient de la Casa dels Entremesos, a la plaça de les Beates, eh?
Sí.
I la notícia que tenim ara a continuació, passava molt bé, m'ha agradat molt, eh?
Ah, que li ha agradat, eh? Molt.
Però és que ara anem per feina perquè tenim moltes coses, encara ha de venir el xino que ens ha de portar un tema brutal. Després el secret de l'onològic, després tenim molta feina encara. Exposició fotogràfica del concurs d'Instagram, concursos jo 16...
Que es vol dir festes de Sant Josep Oriol 2016,
exacte,
eh?
Exacte, primera mostra, els altres gegants del pis. Expliqui'ns això.
Doncs res, és una exposició que es pot veure de l'11 de juny al 10 de juliol d'aquest any a la sala d'actes de la Casa dels Entremesos, i és una exposició que és un recorregut per les festes de Sant Josep Oriol celebrades enguany, aquest passat 12, del 12 al 23 de març, i hi ha 142 fotografies presentades sota el hashtag de Torn, d'Instagram, i bé, esdevenen un resum de la festa vist per la gent que la celebri, per la gent que hi és i que amb els seus mòbils o amb les seves càmeres doncs fan aquesta...
S'inaugura, es va inaugurar el dia 11 de juny i fins al 10 de juliol la podeu veure. També tenim una altra cosa en què podeu participar fins al 25 de juny, des del 17 de maig també, perquè només s'acceptaran fotos publicades entre aquestes dues dates, 17 de maig i 25 de juny del 2016. Què és això?
Doncs és el concurs que es diu Fogueres de Sant Joan Flama del Canigó, és un concurs d'Instagram, i que té, doncs, les bases, suposo ben clar, temàtica, Sant Joan 2016.
Ja està.
I aquí... Què cal fer? Cal seguir, arroba instantosona Instagram i etiquetar les imatges amb els hashtags Sant Joan Osona 16, InstaOsona, això ja ho posarem en el web, i cal geolocalitzar les fotos a través d'Instagram. Només s'acceptaran les fotos publicades entre el 17 de maig i el 25 de juny.
Tindrem un link d'informació que podreu fer, i la millor foto s'endurà un llibre sobre la flama del Canigó i una reproducció del dibuix de Pilarín Vallès que ha servit per elaborar la imatge del Congrés Internacional dels Focs de Sant Joan, Flama del Canigó.
I recordeu que no es poden etiquetar fotografies antigues.
Ah, val, d'acord.
Diu gràcies, és el que passa, no? Sí, passa gràcies.
No m'ha deixat acabar de dir el que deia, és igual. 50 aniversari de l'arribada de la flama del Canigó al Principat, que és, també s'ha celebrat aquests dies, o aquest any. Escolta, què més tenim? Després recordem, en parlem més abastament la setmana que ve, que tenim la PEC de Perpinyà, que arriba a la 29a edició, la PEC Internacional de la Sardana, i el 30 i el 31 de juliol se celebra, i per tant, doncs, hem de parlar, perquè ens han passat... Haurem de trucar en Joan Gómez, que és el president de Difol, que ens expliqui coses.
Jo li diré
coses,
que jo que ja he vist cosetes, i cada dia vaig veient que el van presentant els grups pel Facebook de què hi participaran.
Sí.
Serà enorme aquest any, enorme.
Enorme. Jo crec que aquest any anirem, miri què li dic, no sé com ho veurem. Vinga, va, ens acomiadem, que ara què passa, senyor Carbó?
Que en Xino ens porta una altra Santa Espina.
Al Festa Festa d'aquesta setmana també tenim secció musical i concretament els temes d'en Xino, la secció que prepara en Josep Maria Francino, a qui saludem tot seguit. Bon dia, Josep Maria.
Hola, molt bon dia a tothom.
Perquè avui ens portes un altre dels teus temes, però a més retornem a allò d'aquell especial gairebé etern que deies un dia, no?
Sí, avui tornarem a espinar, tornem a fer Santa Espina, i ho farem d'una manera molt com solemne, per dir una manera o altra.
Sempre ens ho deixa així penjat i després, evidentment, ens ho explica. A veure quina Santa Espina ens porta avui en Josep Maria Francino. Són els temes d'en Xino.
Festa, festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
La versió de la Santa Espina que us oferim avui és una adaptació pianística realitzada per el mestre Joan Baptista Lambert al més pur estil de Franz Liszt. Una d'aquestes peces pensades per al lluïment dels pianistes concertants que, si les escoltes amb els ulls tancats o sense imatge, et fan preguntar quants pianistes estan tocant, perquè sembla mentida que només amb dues mans es puguin fer tantes notes alhora. La versió que us proposem és la que interpretà l'excel·lent pianista Albert Guinovart i que fou enregistrada en directe a l'Auditori AXA del barceloní Barri de les Corts en el concert del Memorial Joaquim Serra 2015, un veritable prodigi de la naturalesa. Una Santa Espina a lo Chopin, interpretada per un dels millors pianistes del nostre país, Albert Guinovart.
Gràcies, Josep Maria, i continuem amb els secrets de l'etnològic.
I avui acabem temporada d'una secció que després tindrà continuïtat, perquè continuarem reposant-les d'altres temporades fins a final d'any segur, i l'any que ve en tindrem més, perquè aquest home no para de tenir secrets. Els secrets de l'etnològic d'en Gustau Moles avui arriba a la seva edició número 50. Jo penso que m'ha volgut fer un regal, perquè m'ha posat una cosa que em sembla que aquesta sí que sé de què va. Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Ventura.
Veig que el número 50 és una tarota.
Sí, senyor.
I una tarota és allò que jo em penso que és una tarota, diguéssim.
Doncs sí, senyor.
Un instrument de doble canya, d'aquells de, doncs, predecessor d'alguna manera de la tenora, que balla entre la gralla i altres tarotes i les xeremies, diguéssim.
Sí,
no?
Senyor, però m'està aixafant...
És que un dia que puc quedar bé... No, ara ens explicarà en tot tipus de detalls aquesta tarota, el nostre benvolgut Gustau Moles, que acabem temporada, però segur que deus tenir més secrets a punts per una temporada propera, no?
Sí, sí, ja estan en marxa, ja estan en marxa.
Doncs els esperarem, com ara també esperem que ens expliquis què és aquesta tarota que ha trobat en Gustau Moles al Museu Etnològic de Barcelona. Els secrets de l'etnològic. Endavant.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Hi ha qui té tendència a pensar que els museus etnològics o etnogràfics són com de segona fila i els objectes que custodien no tenen massa interès. A més, sovint he sentit parlar de coses velles, d'aquells trastos, d'aquelles vellúries. L'etnologia té això. Es fixa en objectes de la vida quotidiana i, de tan quotidianes com en són les coses, no se'ls dona importància, ni a les coses d'aquí ni a les de fora d'aquí, però la tenen. Els professionals que hi treballen estableixen criteris clars d'adquisició dels objectes i, des del punt de vista del conservador que decideix comprar-los o acceptar una donació, per exemple, cal tenir un sisè sentit. A l'inici del nostre museu, objectes que ja s'havien adquirit durant la dècada dels anys 30 i 40 del passat segle XX i que van anar conformant el gruix de les col·leccions posteriorment exhibides, ara es poden mirar com a objectes antics. Per cert, antics o vells, com en diríeu vosaltres? I doncs, molts són objectes que actualment no existeixen. S'han extingit, han deixat d'usar-se i seria impossible veure'ls i reconèixer-los si no estiguessin en un museu. I el sisè sentit, ara i abans, és ser capaç de decidir què és important de recol·lectar per conservar-ho pensant en les generacions futures. Això val tant per als objectes de casa nostra com als d'altres països. Aquesta és la tasca realment difícil. Ramon Violant, Joan Amades o August Panyella, quan recollien dades o adquirien objectes, ho feien d'aquells que, encara en ús, sospitaven la seva més o menys immediata desaparició. Aquest és un dels seus grans mèrits. I em pregunto, això es fa actualment? Estem exposats a les risses i a les burles de les gentes, com li passava a Violant quan recollia objectes pel Pirineu? Molts dels objectes que he comentat en aquesta secció, d'aquells trastos o vellúries, no hagués estat possible comentar-los ni tampoc fer sonar els instruments. Senzillament, no els coneixeríem perquè se'ns haurien esvaït de la memòria. Hi ha trastos d'aquests que emocionen els visitants del museu al veure'ls. I no és això el que busca qualsevol museu? En el cas de l'etnològic, amb objectes d'arreu, no són casos aïllats, cregueu-me. En aquest aspecte, actualment tenim un gran repte. Com que les formes de vida i els canvis d'hàbits es produeixen a grans velocitats, si no estem amatents, les generacions futures no coneixeran determinats objectes, ni els seus usos, senzillament perquè ningú els haurà documentat o recol·lectat. He pogut comprovar-ho. És cert, d'altra banda, que la tecnologia, gravacions de so, fotos i vídeos digitals, etc., ens ofereix moltes més opcions que anys enrere, però on estigui la vista o el tacte... L'objecte d'avui és un d'aquests que han adquirit importància un cop passat els anys. És una tarota. Ah, i els noms. Tarota? Què és una tarota? La tarota, segons Wikipedia, és un instrument de vent de la família dels oboès format per un tub de fusta de perforació cònica, una transició metàl·lica, el tudell, i una llengüeta, la inxa, de doble canya. És germana de la gralla i es pot dir que comparteixen els orígens. Ja en l'edat medieval era utilitzada preferentment en la música de cort. Més tard, al segle XIX, va passar a formar part de la formació de cobla de tres quartans amb el sac de gemecs, el flabiol i el tamborí. A partir dels anys 40 i 50 cau en desús arreu de Catalunya. Avui en dia encara hi ha moltes discussions de com es toca, construeix, la tessitura... I la tarota del Museu Etnològic, què? Doncs és una tarota d'una sola peça, de 68 centímetres, de fusta de ginjoler, amb 8 forats melòdics, i no està en condicions de sonar, ja que posaríem en perill la seva conservació. Va ser un donatiu a Ramon Violant i Simorra l'any 1947 i, segons consta, datada al segle XVIII. La tocava l'avi del fuster de la plaça Vella de Prats de Lluçanès, de 82 anys, junt amb un tambor de dos manetes, diu Violant. És una de les poques que es conserven en museus a Catalunya, estudiada per músics, investigadors i constructors d'instruments, gràcies a l'encert en acceptar-la com a donatiu al museu. De trastos com aquest, al Museu Etnològic de Barcelona n'hi ha uns quants. Estic segur que algun us emocionarà.
Festa, festa!
I fins aquí aquesta edició 324 de l'època internàutica del Festa Festa, la 2113 de tota la seva història. Ah, per cert, senyor Carbó, que no haurem d'esperar fins a final d'any i fins l'any que ve a tenir nous secrets de l'onològic, perquè ja estic convençut de que, vaja, per el que parlàvem i tot plegat, que aquest home en tindrà punt al setembre.
Sí, per tant, això és una cosa que no para, una
la sol·licitud
que no para.
De la gent, la sol·licitud de la gent és tan gran i la demanda es diu demanda, oi?
Sí.
Doncs que es veurà obligat a fer-la i al setembre haurem de tenir el secret número 51, ja, perquè va així la cosa. Això serà per això el setembre, perquè avui no acabem temporada, acabem la setmana que ve, la temporada, senyor Carbó. El dia de Sant Joan penjarem el darrer programa de la temporada aquesta, que és la 25.
Perquè farem com un programa de...
Farem un programa de Sant Joan, sí, però vaja, allò de sempre, posem el per Sant Joan del Serrat, posem aquelles coses que fem nosaltres al programa.
A veure, una miqueta un programa especial de Sant Joan ja ha sigut avui, eh?
També, però encara no serà més, ja ho veurà. Encara serà més especial de Sant Joan i de Sant Pere. Farem Sant Joan i Sant Pere, ja farem un pack, ja ho veurem sencer. Escolti, que ens acomiadem de tota la gent que ha fet possible avui el Festa Festa, que no són pocs, el Víctor Pàmies,
el Josep Maria Franzino,
el Gustau Moles,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
el Jesús Ventura
i la Mareu Carbó. I a més ens acomiadem amb una sardana que és la darrera de les relacionades amb els guanyadors de la sardana de l'any, que també ens va dir com si acabessin temporada també, i que a més diu Tu mereixes Joan, vull dir que ja pel programa d'avui va perfecte, eh? Una sardana del Xavier Tudela que ens interpreta la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona i que va ser l'accessi del Premi Joventut de la Sardana de l'any 2015. Dit això, que ja és dir-ho tot, potser que diguem adéu, no?, també, senyor Carbó?
Ara ho faré jo, eh?
Digue-ho vostè.
Adéu!
Adéu! Adéu.